Passen gairebé 10 minuts de les 10 del matí. És moment de fer tertúlia, de reflexionar o de donar-li una volta a l'actualitat d'aquest dimarts 26 de març. Deia, reflexionar o donar-li una volta, perquè alguns dels titulars que avui ens aporta la premsa són certament, esgarrifen una mica. Ens acompanyen a la taula l'Isidre Rubio. Bon dia, benvingut.
Bon dia i bona hora.
El Vicent Rabadán, bon dia.
Bon dia, què tal?
I la Marta Casas.
Bon dia.
Molt bon dia a tots tres. Si us sembla, comencem pel que tenim més a prop, perquè deia que alguns titulars de la premsa d'avui esgarrifen una mica, són aquests que tenen a veure amb aquest suposat alto al foc i, sobretot, aquesta recomanació de Brussel·les de que estiguem tots preparats i preparades per tres dies per una possible catàstrofe.
Jo, per si acas, m'agradaria començar recordant la tristesa de no tenir en Xavier Serrat amb nosaltres, però amb l'energia i l'entusiasme que ell ens havia encomanat sempre. Vol dir que amb aquestes ganes jo vinc a continuar.
Sí, sí, m'afegeixo.
Totalment, sí, sí.
M'afegeixo. El trobarem molt a faltar.
Segurament ell, que sempre era tan crític i tan irreverent, tindria algun comentari simpàtic i divertit per moltes de les coses que avui explica la premsa. Dèiem que Brussel·les fa aquesta recomanació de que estiguem preparats per tres dies, però si us sembla, comencem per les nostres pròpies catàstrofes i desastres habituals, que és Rodalies, entre d'altres.
Això ja comença a no ser notícia.
Ja, no, mira.
La notícia és que funcionessin bé.
Exacte, sí, sí.
Ja sabeu que avui em sembla que és la segona jornada de vaga, que diuen que no serà una vaga de massa seguiment perquè són els sindicats minoritaris. El que passa és que, clar, llueve sobre mojado, a Rodalies. Vull dir que si els trens ja no van a l'hora, perquè habitualment no van a l'hora, i a sobre, encara que sigui un sol maquinista, està fent vaga, doncs no ajuda gaire. D'això i d'altres coses ha parlat Salvador Illa, que ha demanat disculpes precisament per Rodalies, ha garantit el traspàs i ha dit, vull buscar, diu, no serà ni fàcil ni ràpid, tampoc cal ser president de la Generalitat per dir això, ni un expert en transport. La sessió de control al Parlament continua i imaginem que doncs tornarà, veieu, en aquest cas parla Sílvia Paneque, que doncs també tothom té la vista posada en aquesta consellera en els darrers dies. Anem a sentir què explica.
El de renda, amb el desglossament i el detall dels serveis, accessoris, altes quantitats que siguin assumides pels arrendataris. També hem detectat en el termini de l'arrendament algunes irregularitats, forma d'actuació del preu a llarg termini dels arrendaments i la fiança i altres garanties. Com sap, també vàrem obrir a l'endemà de l'aprovació del decret un canal de denúncies. N'hem atès un total de 20 que també s'estan treballant en aquests moments.
Doncs parlava d'habitatge, que és l'altre gran tema que tenim al país. Avui em sembla que sortien unes dades de la discriminació que pateixen les persones migrades quan lloguen o quan intenten llogar un pis. Es veu que per art de màgia o no sabem de què, augmenta el percentatge quan se n'assabenten les promotores, les immobiliàries, d'aquests una persona migrada, resulta que tots els pisos estan llogats o et posen alguns entrebancs. I em sembla que la diferència de percentatge era doncs pràcticament del 20%. És a dir, que si el 20% de les persones d'origen català o d'origen espanyol es troben que li diuen que el pis està llogat de forma fraudulenta, és a dir, que no és veritat que sigui així, en el cas dels immigrants augmenta el 40%, que tampoc no he acabat d'entendre com s'ho fan, perquè, clar, em sembla que es referia a trucades telefòniques, és a dir, que serà els immigrants que es noti que tenen algun accent.
Bueno, pel NIE, no? Vull dir, quan
no, però
les dades...
l'estudi es refereix a trucades telefòniques. M'ha cridat l'atenció sí, perquè ha dit...
Ja no, sense però, els noms... I,
probablement per això els, noms, els números no són tan ofensius, que ho són, però no ho són tant.
Sí. Clar, si fos en persona serien més ofensius.
Jo crec que sí. Jo crec que seria escandalós.
Sí.
Bueno,
anem al tema de Rodalies i després, si voleu, a habitatge. Creieu que definitivament aquest traspàs, quan es faci, farà que siguin més efectius els trens de Renfe a Catalunya? Perquè jo ja començo a pensar que és un mal endèmic, no?
Sí.
El repte és la gestió.
Exacte.
Ens estem barallant, perquè les empreses que fan el servei ho fan malament. I resulta que ara, perquè se'ns posen un dia disposats a fer vaga, pactem que no marxin, és igual, que quedin. I diu, per què jugueu? Però vull dir, clar, ara la solució més important serà que dimiteixi la consellera. I per què cony ho voleu que dimiteixi la consellera?
Sí, no, això és absurd. Jo crec que demanaríem-ne una dimissió per aquestes vagues, a més dels maquinistes. Jo crec que el quid de la qüestió, la cosa diguem-ne menys explicable per la gent, justament és això. És a dir, jo vaig dir l'altre dia... per què dimonis aquests maquinistes que estan en el seu dret de demanar que no canviïn les seves condicions laborals? I, per altra banda, hi ha qui diu, home, és que, clar, no poden oferir-los les mateixes condicions que tenien com a treballadors de Renfe, perquè això seria un greuge comparatiu amb altres maquinistes, diguem-ne, de línies ferroviàries de la Generalitat.
Això vol dir que cobren menys els treballadors de ferrocarrils?
És curiós, perquè en el cas de les policies passa el contrari. És a dir, que els Mossos d'Esquadra cobren més i són condicions que reivindiquen les altres policies. Cosa curiosa, però bueno. En tot cas, el que volen és, i aconsegueixen de moment, és mantenir-se com a Renfe, perquè l'empresa diguem-ne dependria de Renfe. No és seriós. Fotem. I en tot cas, sí que la gent s'ha d'armar de paciència. És a dir, dècades d'infrainversió no s'arreglaran d'avui per demà. I la gestió no ho arregla tot si no hi ha la base de la infraestructura.
Clar. La R2, que avui torna a anar malament, és una de les afectades per les obres. I el que s'explica des del govern és que, clar, posar al dia les infraestructures afecta lògicament al pas de trens i, per tant, a la freqüència i, per tant, bueno, la línia R2 va estar afectada molts mesos.
Sí,
no sé si definitivament l'han posat al dia.
I això és el que deies tu abans, és que és de lògica, és de sentit comú. I, a més, ahir vaig sentir que deien estem al màxim de capacitat d'obres i tal per fer funcionar l'hora el servei. D'acord, fins aquí estem d'acord. Ara, jo sí que és veritat que la Salvador Illa, l'únic que ha fet, que dius com a mínim, t'honra una mica, és demanar disculpes.
Ah, sí,
perquè la consellera de Territori, jo l'he sentit alguna entrevista dient que això no és culpa meva, que això són els governs anteriors que no s'han preocupat de que es fessin les coses. Salvador Illa ha demanat disculpes, tampoc li ha dit al Pedro Sánchez espavila o a l'Òscar Puente espavila una mica, perquè tampoc ho ha fet, però dius, bueno, com a mínim, dius, vale, reconeixem l'error. La consellera, mira, no sé si per això, però potser dimitir no, però donar-li un toque d'atenció, de dir, escolta, no pots sortir a dir que tot és culpa nostra perquè és el vostre govern. El vostre, el del PP anterior i el del PSOE anterior i el del PP anterior, que això és veritat que fa dècades que estem així. Doncs bueno, però arregleu les coses. El tema de la vaga, jo ara t'agraeixo, Vicenç, que ho hagis explicat perquè no en tenia, vull dir, quina mania teniu en voler seguir sent de Renfe i no crear una empresa nova, subrogar, vull dir, tots els temes que s'hagin de fer i anem-ho fent, que també no serà ràpid, no serà d'un dia per l'altre, però no entenc aquesta cosa, no?, de dir... També vaig sentir dir que no hi havia maquinistes catalans. Bueno, noi, no sé, busca'ls o crea'ls o forma'ls, no? No sé, no ho veig tan complicat. O sigui,
bueno, tampoc no caldrà fer fora els que fins ara...
Exacte.
És a dir, els que feien el servei, no sé si eren catalans, però devien viure aquí.
Exacte, és que...
Perquè el que porta el tren de Barcelona-Figueres no crec que visqui a Madrid.
Hi ha una colla d'elements d'aquests que tenen un corporativisme molt notable
sí.
I que també ve de molts anys. i de molts pactes i convenis i xerrades i beneplàcits. I és que llavors aquestes coses costen de trencar, eh?
Sí, però a mi el que em sobta més, i ho vaig comentar també, és, dimonis, s'han passat anys i anys i anys sense obrir la boca, sense dir ni asa ni bèstia, sobre les seves condicions de treball. És a dir, perquè si una gent és afectada sempre per la manca d'infraestructures, són ells, són els professionals de la conducció dels trens. No sé, jo si fos maquinista de Renfe, no sé com prendre'm, diguem-ne, que no et queixis, però després reivindiquis, això sí, i de manera radical, mantenir-te, diguem-ne, a les teves condicions de treball, quan Renfe, la teva empresa, està demostrant, diguem-ne, que com a empresa de serveis públics, vamos, és impresentable. Sí. El que no entenc és aquest corporativisme. Altre ho puc entendre. Puc entendre que vulguin mantenir les seves condicions de treball si la perspectiva fos que em perdessin. Vale? Jo això ho podia entendre.
Veig molt difícil que això es pugui fer.
Però, vamos, no sé.
Jo crec que hi ha una sensació amb molta gent que està treballant de maquinista i no en aquestes empreses, de que això és com una fórmula de funcionariat. I llavors això no es vol perdre de cap manera. Vull dir, per què no hi ha gaire gent d'aquest país, bueno, de Catalunya, que realment estigui treballant a Renfe? Perquè aquí hi ha molt poca afició a fer oposicions o a buscar aquest tipus de contractes, perquè la gent és més aficionada a buscar la proximitat i el contracte de la feina, doncs, de l'empresa d'aquí prop.
Tinc els meus dubtes, eh? En el camp de l'ensenyament, en el camp de la sanitat, la gent es funcionalitza o aspira a funcionalitzar-se, sí o no? Jo crec que sí. És a dir, aquesta mena de rebuig de la superactiva societat catalana té bastant de mita. Que és veritat que no hi ha la tradició que hi ha, per exemple, al Foro, és a dir, a Madrid, que és brutal, perquè allà es fan la immensa majoria de les oposicions. D'acord. Ara, hi ha un nivell de funcionalització. Per què, dimonis, no hi ha més jutges i jutgesses catalans? Jo crec que és un tema complex, però que després té una incidència clara en com funciona el sistema judicial.
Sí, ja, però vull dir que aquestes coses passen perquè hi ha una tradició, no perquè se'ns hagi acudit damunt plegat i dir ara la gent no hi va. No, la gent no ho ha fet mai perquè no era tradició que anessin per aquests camins. Ara, que evidentment, a partir doncs, de que la vida canvia moltíssim, de que hi ha moltíssima més gent que està estudiant, que està fent aquests camins, hi ha més jutges, evidentment, que n'hi ha més, n'hi haurà, però és nou, és relativament nou. Jo conec moltes, sobretot noies, que han entrat en aquest camí de judicatura i que dius, bueno, som les primeres que arribem, eh? Vull dir que no. I és clar, llavors costa, però vull dir, hi ha una mena de sensació de funcionalització molt important en el mal sentit de la paraula.
Sí, no,
vull dir, no per res. Sí, sí. Clar, vull dir, vol que no els hi toquin les seves condicions i us està tentat de preguntar per veure quines són. Perquè, veràs...
Amb el tema aquest de les condicions laborals, vaig llegir un tuit d'un exdiputat de la CUP que deia, ostres, ara es queixen molt pel tema del traspàs del traspàs de Rodalies, que és una vaga quasi preventiva, perquè encara no s'han assegut a negociar les condicions. I per altra banda, aquest mateix diputat deia, però si fa anys que el que hauria de fer com a sindicats de classe, no? Comissions, CGT i tots els que... Bueno, els que han desconvocat i els que segueixen la convocatòria. Però si ells mateixos, amb les seves males condicions, estan perjudicant la classe treballadora, com és que abans no han fet una supervaga general per ajudar tots els usuaris, no? Vull dir,
és el que
és una
no
cosa que
diu,
és que això no s'entén. Llavors és...
Bueno, això passa,
o hi ha alguna
sempre,
manipulació...
Sempre que hi ha vagues en temes de serveis passa això, vull dir que clar.
Però dius, portes anys que... per culpa de les teves males condicions o les males condicions de treball, d'infraestructures que tens, no sé, és com si aquí la ràdio no us funcionessin els micros. Doncs algun dia us hauríeu de plantar i dir, oi, si no funciona el micro,
no,
jo no puc fer ràdio,
no? Però perquè
no?
Ens paguin més. De tota manera, ho apuntava abans el Vicenç, els principals interessats en que la infraestructura estigui bé són ells.
Clar,
això
sí.
També són condicions laborals, perquè les conseqüències són molt greus. És que a mi, quan parlen d'això, disculpeu per la relació, però no deixo de pensar en el senyor maquinista de Galícia.
Que sí, absolutament.
Va haver de passar un judici que va... o que té encara a sobre de les seves espatlles l'amor de moltes persones perquè una infraestructura no estava ben feta, perquè ell va fer la seva feina.
I era nova.
Clar.
Sí, era nova.
Deixeu-me apuntar que una de les coses que s'explicaven ahir és que el 24%, és a dir, un de cada quatre trens de Rodalies i regionals estan fora de servei. Es veu que tenim 272 i el 24% estan fora de servei. Per tant, si falten maquinistes, tampoc seria un problema perquè no hi ha trens per transportar. Però és que, a més, la consellera va explicar que a les estacions ferroviàries, i això, si sou usuaris, us sonarà, hi ha 109 ascensors i escales mecàniques de 264 que no funcionen. Ho dic perquè jo agafo poc el tren de Renfe, però de tant en tant l'agafo, i jo crec que la meva parada de Sabadell no ha funcionat mai, aquell ascensor. Jo crec que és un ascensor...
Pues allà hi ha escales per...
Sí.
Jo això de les ascensors ho dic, fa poc anava amb cotxet.
Tu que anaves amb cotxet, t'encantarien aquelles escales.
Sí.
Doncs
des
que jo anava amb cotxet, que
estic convençut de que l'ascensor no funciona per falta d'inversió. Ja m'ho crec. Però m'ho crec més de que no funciona perquè ningú hi ha posat la malla que funcioni. Home, hi ha coses d'aquelles que dius, per l'amor de Déu, fer funcionar un ascensor, si hi ha alguna experiència notable, però és molt fàcil, eh? Ara, clar, algú s'hi ha de posar la banya i ha de dir, cago en la sang, això funciona encara que hi hagi de plegar.
Però, sí.
I aquest, això és el que em sembla que els hi fa falta. Hi ha molts casos d'aquests en què els propis interessats no s'involucren amb la gestió aquella. Ells protesten o reclamen per les seves condicions laborals concretes, en quant a sou, en quant a permisos, en quant a la possibilitat de viure aquí, de viure allà, que és més fàcil, molt més, si Renfe és estatal. I esclar, però a l'hora de dir, bueno, però a tu això et preocupa, jo tinc la impressió de que no, eh? Això els senyors controladors aèris també ho feien, eh? Vull dir... Mare de Déu, aquí tothom ens prenem. I en algun moment, algun sindicat d'ensenyament ens ha dit que estava per les mateixes neures, és a dir, ens queixem pel sou però no pensem en tot el demés, perquè així la mar. I això sí que ho hauríem de fer tots. Però bueno...
Després hi ha també una certa simplificació per part, moltes vegades, de mitjans de comunicació, quan es reivindiquen coses en una vaga, acaba destacant el tema del sou. Sí. I en el cas dels controladors, clar, comparteixen d'un sou, que a més és estratosfèric, doncs, clar, hi ha poca cosa més a dir. Però segurament que també en aquelles vagues dels controladors doncs, hi ha condicions de feina que són hiperestressants, però, clar, lo del sou acaba dient de cobrir-lo tot. És veritat que no sempre, o les raons dient-ne són molt diverses i molt complexes i no és blanc o negre, hi ha una gama de grisos brutal, però és això, ara que heu comentat allò de les condicions de vida, per exemple, que són molt més cares a Catalunya per molts professionals que depenen d'empreses, diguem-ne, estatals. És curiós perquè això sí que, no sé si és molt entès o no a la resta de l'Estat, però, clar, quan hi ha una reivindicació, que també jo crec que se les porta, però bueno, la de Junts, de dir... Home, les pensions no poden ser el mateix a Catalunya que a Extremadura o a no sé on, perquè les condicions de vida encareixen molt la vida. Llavors, tots els espanyols hem de ser iguals davant la llei.
Exacte, sí.
Dius, home, però oi que els policies i altres professionals no volen venir a Catalunya, entre altres coses, per dir, és que és molt més car.
Clar.
En què quedem?
Sí,
hi ha condicions de vida més cares, sí o no? O també és culpa dels independents.
Bueno, potser, com deia l'Ayuso, no? Això és culpa nostra, perquè volem fer masses...
La Ayuso,
vaig sentir l'altre dia i pensava jo que...
L'Ayuso diria que és culpa dels independents, sí, dels separatistes que volen trencar Espanya.
I que...
Ja està,
sí,
és així.
És que...
Hi havia una companyia que venia a ràdios que deia un eslògan que deia l'èxito per la pràctica. I això suposo que és el que hauríem de començar a fer. Vull dir, aquestes grans afirmacions, aquestes frases tan solemnes, que el Parlament queden molt bé, i si algú les escriu, al cap dels anys diu, estava bé això que deia aquell. Sí, sí. Ara servia per res. Perquè, clar, hi ha moltes vegades que aquesta bona gent ens expliquen unes històries que dius, però bueno, tots som iguals davant de la llei, i això es diu solemnament, sí, quan tothom diu llum ben negre.
Sí, no? Sí, és que... Sí, doncs, és veritat.
Doncs, escolta, no ho fotem.
Pràcticament són dos quarts d'onze del matí, i no m'agradaria deixar de parlar d'una altra informació que avui porten, expliquen moltes portades. Ens quedarem, per exemple, amb la de la Vanguardia, perquè és de les més clares. Diu que la Unió Europea vol que les cases tinguin provisions per a una guerra o catàstrofe. Després, la resta de diaris ho interpreten a la seva manera, eh? Per exemple, l'ABC diu Brussel·les acelera l'agenda prebèl·lica i aparca la ecològica. També molt tranquil·litzador. Tal com està la cosa, em refereixo a aquest intent d'alto el foc a Ucraïna. Avui, si no m'equivoco, també es constitueix el Parlament alemany, que no està en guerra, eh? Però... que té, em sembla que la segona força més votada ha estat l'extrema dreta. És a dir, tenim una Europa una mica allò en efervescència, i no sé si és això el que es refereixen que ens hem de protegir, de Putin, de Trump, dels aranzels, de... Però la veritat és que aquest és el titular que jo deia que preocupava o que esgarrifava, perquè el que està fent la Unió Europea és preparar un pla en què proposarà que la població estigui preparada per resistir 3 dies en cas d'emergència. Si pensem bé, pot ser. Doncs pluges com aquestes que hem tingut, o més fortes, o bueno, alguna cosa més greu. Sí,
sí. Però al final, quan em demanen que una cosa és preparar-me mentalment, que Déu-n'hi-do el que ens hi preparen entre tots, però a part d'això... Vull dir, quan et diuen que vagis a comprar aigua i medicines, jo em pregunto, vull dir, bueno, què saben ells que jo no sé? Perquè, clar, què coño està passant?
Sí, sí.
O ens espanten gratuïtament o saben alguna cosa que no expliquen?
Abans fora d'antena deia jo, ostres, tot el dia sentint el rearmament, que clar, també el primer comentari que se m'ha acudit, ostres, Europa està així en plena efervescència de l'extrema dreta, la millor solució, sens dubte, és rearmar-los. Seguríssim, però seguríssim. Que dius, bueno, clar, llavors et diuen, no, prepara't per 3 dies, que també ho hem dit abans fora d'antena, depèn de què sigui, ni 3 dies, ni uno, ni mig, vull dir que tant és. Llavors això, home, jo crec que és molt preocupant, però també crec que ens pertoca una mica a nosaltres dir, bueno, expliqueu-nos, no? Això que esteu comentant vosaltres mateixos, expliqueu què preveieu, què està passant, i aquesta política de rearmament, que sembla que, no sé, que no, com, sembla que, com que ningú la qüestiona, no? Que tothom està seguint-la, és a dir, es qüestiona des dels corrents de sempre, les esquerres alternatives, però que, bueno, anem...
Víveres i productos esenciales. Víveres i productos...
essencials, diu, que hem
de... Papi higiènic, no falti.
Però a més a més, calculat en 3 dies, vol dir que després sí, ja és igual.
No, al cap de 3 dies es veu que ja...
Després de 3 dies ja no queda ningú aquí.
O se soluciona tot. Això, bueno.
Que, per cert, si hem de preparar-nos per una catàstrofe climàtica, però estem abandonant l'agenda ecològica, és com, bueno, a veure, expliqueu-me exactament...
Això el millor també dona dades, és a dir...
Clar, clar, no...
O perquè no... no... Bueno, i a partir d'aquí, suposo que s'obrirà la porta de nou a especulacions i conspiranoies i coses d'aquestes, no?
Perquè sí, sí.
Abans que, a primera hora, que la Patri Díaz entrevistava l'inspector en cap dels Mossos d'Esquadra, parlaven precisament de la pandèmia, i que a més fa poc hem commemorat el 5è aniversari, i dèiem aleshores que sortiríem reforçats, i certament no ha servit per res. És a dir, que si allò que va ser una prova per a la població de què podia passar en una situació extrema, en què no es podia sortir, en què la vida no era normal i tothom estava tancat a casa, no ha servit per res, aquesta nova alerta no sé com pot acabar, no? Perquè al final tampoc sabem ben bé per què és i on ens porta i quin és el perill. Ara, de sèries.
Home, després de sentir-los...
Veurem, jo encantada perquè m'agraden molt aquestes, però...
No, després de sentir-los parlar amb una alegria ferotge de la Guerra Mundial, de la propera guerra i de tant, penses...
Clar, és que juntes totes aquestes coses i da...
Aquesta gent, vull dir, estan encobrint alguna cosa que no. No ens diuen perquè no ens espantem, que ja no sé si ens podem espantar més, però bueno. Però esclar, dius, aviam, com pots arribar a la conclusió? Perquè, esclar, això ara, si els països s'han de preparar, han de fer coses, han de fer campanyes, d'aquí vindrà una presència a les escoles de la necessitat de que els nens es preparin per fer no sé què, i d'aquí... I mentrestant, ahir, o abans d'ahir, sentíem un fabricant d'aquí al país que té a veure amb temes, no fabricar armes, però s'aproxima molt, i que doncs ja es fa fregar les mans perquè tenen una època de per davant que...
Sí. No,
endavant, tu, que això funciona. Vull dir.
Les empreses armamentístiques o vinculades estan vivint unes expectatives brutals.
Avui també explicaven que als Estats Units, just abans de que s'apliqui tot el tema dels arancels, es veu que hi ha moltes empreses que estan acumulant coure, que jo he dit, ui, si ajuntes això amb Rodalies, no, crec que es coure en quantitats més importants. Però al final dius, anem a cop de titular, o tothom va a cop de titular, és a dir, tenim a la Unió Europea decidint o demanant-nos que ens preparem per 3 dies... en funció del que sembla que està passant, si és que no tenen més dades, com dèieu vosaltres, que tot apunta que sí, o en aquest cas els empresaris que necessiten coure als Estats Units fent una acumulació per quan vingui allò que ha anunciat Trump. Al final és tot plegat com una mica, sí, definitivament sembla una sèrie de televisió.
Jo quan davant de moltes actuacions hi ha personatges com el Muix aquell i gent d'aquesta, tot plegat em fa molta por, perquè tinc la impressió de que s'ha reunit el fòrum que toqui i aquesta gent han decidit que tu posa'ls i por que es posaran tots a puesto, ja veràs. I esclar que ara tothom... Esclar, estem de broma en broma i amb aquesta mena de notificacions i coses s'estan carregant 40 anys de vida europea. Com aquell carrer, estan dient, tornem allà darrere. Tinguem por de la Guerra Freda, de la Freda no, perquè ja se les estan fotent per tot arreu, vull dir que ara ja no cal parlar de la Guerra Freda. Però vol dir que ens ho hem carregat tot i estem tan amples, vull dir, o no ens n'hem adonat. Ara, clar, els resultats són evidents, vull dir, que Ucraïna, la gent jove desapareix per no anar a la guerra. Això també ens l'informaven aquests dies. Sí. I dius, escolta, vol dir que ja ho tenen tan clar que ja arriba la reacció última, que és dir, escolta, mira jo, que s'ho facin. Que és el que potser ens trobaríem nosaltres ara, que si algú se li acut dir que ha de tornar a posar en marxa el servei militar obligatori, que haurà de començar a tancar fronteres perquè si no li marxarà la gent
o
per les clavegueres, sí. Però bueno. Però, esclar, però, ens estem carregant tot.
Bueno, però és una bona oportunitat per comprovar la concreció d'aquest pensament pseudomàgic de part, i una part, de la gent més jove que considera que potser en una dictadura tindria millors condicions, diguem-ne, que en un sistema que els ha donat l'esquena des de fa temps, i això és cert. Bueno, doncs una part important de qualsevol règim totalitari que es presigui és justament tenir cara de canó suficient pels exèrcits. Doncs, bueno, que ho provin, a veure si els hi agradaria tant.
A veure, quan surten, no?, a defensar aquest règim, sí, no.
I a més, jo el que diria és que, home, si es recupera, diguem-ne, el servei militar obligatori, home, que siguem conscients de l'onada dels temps i que sigui mixt, clar, sí. Que no només siguin ells, sinó també elles. Vull dir, per algunes votants, diguem-ne, d'aquestes forces polítiques que, valga'm Déu, flipes, no?, en que es pugui votar certes opcions.
Però és que això preocupa ser més i no ser menys, és a dir... Deixem-ho perquè córrer, perquè és que ara tenen l'afició de dir, ens hem de rearmar, i ens rearmem, molt bé, comprem fusells, i què en fotem dels fusells? Si hi ha un tio que apreta un botó i ens agarra a fer punyetes a tots. Ja ho deia la Trinca, aquests tres dies que diuen, aquells que deia que et cagarem tramusos, doncs són aquells tres dies de la cançó.
Sí, sí, sí. Ara que parlàveu de si els joves catalans i espanyols estarien disposats a viure en una dictadura, deien si a mi les coses em van bé. Avui torna a ser notícia tot el tema de la Fundació Franco, però a més és que s'ha creat una plataforma, la Plataforma 2025, que sembla que està creada per contraprogramar els actes que ha organitzat el govern per la mort de Franco. Es diu Nosotros Españoles Agradecidos con Franco, entre d'altres, el signen Tejero, el president de Manos Límpies i jutges i militars retirats. Jo quan li dono la volta, quan penso una mica o intento avançar en aquesta notícia, home, m'esgarriba, em preocupa l'entitat aquesta, Plataforma 2025, i lligant amb el tema d'Alemanya, segurament allà no es podria fer, però de fet quan va anunciar el govern central que faria com una mena de commemoració per la mort de Franco, tampoc vaig tenir molt clar
a què venia
la commemoració, això, perquè clar, cert, quan es va morir aquest senyor va començar a acabar la dictadura, va començar a acabar, però clar, commemorar que s'ha mort, no ho acabo.
És que a més me'n recordo que ens va pillar un dia aquí de tertúlia i vam comentar, hi ha un acte, i em sembla que tots els que estàvem vam... la Pàtria i la Lídia que ens ho va dir, avui ja, vull dir que va ser una cosa que no havia sortit gaire.
No, però el govern ha preparat tota una sèrie de...
És 2025... Que sembla, primera, que tampoc jo com a mínim no tinc la sensació, i saps que passo el dia mirant premsa i de més, vull dir que no tinc la sensació de que surti molt allò, molt, no sé, faci gaire publicitat. Per altra banda, tampoc ho acabo d'entendre, igual que tu, i pel tema aquest de la plataforma nova, jo és que penso que això hauria d'estar prohibit. Vull dir, hi ha coses que, potser és millor no prohibir-les, perquè jo això...
No, altres països ho tenen molt clar, és delicte.
Exacte.
L'apologia de les dictadures és delicte, ja està. Però, clar, és que allà van comptar amb l'avantatge de que els dictadors van perdre i van morir.
Exacte.
Clar, jo pensava,
aquí el dictador va morir una mica més tard.
Va morir al llit i amb calma i...
Tota manera, jo sempre penso... Jo penso que una mica el karma, diguem-ne, li va arribar, perquè... diguem-ne, els últims mesos o anys, déu-n'hi-do, com va patir, diguem-ne, el que havia fet patir tanta gent. Vull dir que una mica de retorn sí que va tenir.
Segurament insuficient,
Sí, no, sí, segurament, però, sí. Però déu-n'hi-do, No té habiendo la ganancia, Déu-n'hi-do, com alguns van intentar allò mantenir viu, viva la... aquella... aquell cos...
És que llavors, com ara,
fet biològic.
Jo tinc la impressió de que nadie se acuerda de nada. Bueno, és a dir, hi ha una afició molt gran a dir... No sé, no tinc ni idea, no?
Segurament d'aquí que algun ideòleg del PSOE doncs va dir, doncs mira, aprofitem el 50è aniversari, el mig segle de la mort de Franco per commemorar, justament, que ara ja no estem en una dictadura. Jo puc entendre. Ara, la reacció cap a aquesta plataforma o altres similars era òbvia.
Sí,
era òbvia que la gent reivindicaria.
Sí, però és que això és el mateix que deia abans de l'èxit amb la pràctica. Vull dir, la idea està bé, de dir, podem fer un record, però com ho fas, això? Vull dir, com recordes allò que no vol recordar, almenys molta gent no vol recordar, i que ara ens tocaria haver-ho superat fa temps, perquè estem entrant en un altre merder molt semblant, i resulta que encara estem recordant aquell, i el que condena.
Però això, la metàfora de les ferides tancades en fals, a mi em serveix. És a dir, jo crec que recordar està bé en la mesura en que es van ocultar moltes coses i es van perdonar moltes coses i es van passar per sobre de moltes coses, diguem-ne, per un bé superior que era, diguem-ne, una transició a una democràcia homologable a Occident. I jo no faré com molta gent, diguem-ne, de l'esquerra, que diuen, no, és que la transició va ser una pura traïció. Jo som molt conscient del context que hi havia,
sí,
amb la mort de Franco. I per tant puc entendre que fins i tot les forces d'esquerra donessin suport, diguem-ne, al que havia de ser Juan Carlos el Breve, a la, sí, monarquia de l'època. Jo ho puc entendre. Una altra cosa és que, clar, la transició va comportar, no, començant pel tema de l'amnistia. És que és com l'amnistia actual. És a dir, hi ha polítics independentistes que encara estan pendents de que se'ls hi aplica o no, però a tots els policies, els hi han aplicat pràcticament.
Sí, sí, sí.
És a dir, és una mica el món al revés. I, doncs l'amnistia vinculada amb la transició va servir per això, per deixar sense culpes, sense coses perseguibles, els botxins i els torturadors de la dictadura. I jo crec que sí que hi ha elements, diguem-ne, de la memòria que s'haurien de reivindicar, malgrat que diguin que ets un guerra civilista, que sí, vols, sí, recordar no sé què...
I el que dèieu, o sigui, el perquè també penso que hauria de tenir molta incidència a les escoles i instituts, perquè suposo que tots ho hem vist, típics aquestes enquestes que va ser un reporter pel carrer, pregunta a un noi de 15-16 anys qui era Franco. És que algú no t'ho sap ni dir, bueno, alguien así de derechas, no? I dius, bueno, un poco, sí. Vull dir, si realment aquesta commemoració, aquests actes, han de servir, primera per això que dius, de que les coses se sàpiguen, no quedin ocultes, no quedin impunes, per dir-ho d'alguna manera. Però després perquè la gent sigui conscient, perquè després, si no, si tens una part de la població que et diu, ah, doncs sí, en una dictadura es vivia millor, no. Vull dir, llegeix i aprèn i estudia una mica.
Fa un parell de dies una mestra murciana explicava que mai s'arribava, que en la majoria de casos, sí, mai s'arribava. Jo aquí he d'expressar la meva queixa pels currículums aquests escolars que han tornat a canviar, perquè la meva sensació és que el meu fill va fer dues o tres vegades la prehistòria, que està bé saber la prehistòria, però mai va arribar, o només una vegada va arribar a aquesta història més recent, que és la que realment afecta.
Sí, sí.
Perquè jo recordo que la tercera vegada que estàvem estudiant el paleolític, jo deia, bueno, pensem una mica, no? Perquè igual les guerres mundials, i igual la guerra civil i la història d'Espanya en el segle XX li serveix més per entendre l'actualitat.
Sí, sí.
Per tant, aquí també hauríem de fer una revisió.
Jo recordo quan vaig estudiar jo, que anava a escola concertada, que fèiem una hora més d'història, que la canviàvem per una altra cosa, al batxillerat, perquè la nostra profe es va empallar en que arribéssim fins a... Sí, fins al 75, potser. Ah, no ho recordo molt bé, fa molts anys. Però que altres escoles públiques directament no hi arribaven.
Clar.
I deies, clar, i això ho fa una concertada, perquè es pot permetre el luxe aquest de dir, va, els que aneu a la CLE a Història, farem una hora més. Els que us presenteu a Filosofia, farem una hora més de Filosofia. I s'ho podien permetre, entre cometes, i perquè la profe es va empenyar en que fos així. Hi ha altres llocs on segueixen el currículum. Potser hi ha un profe que, això, no?, que té la sensibilitat i diu, mira, doncs apretarem més això, però després, al final... És veritat, que el que estudies a l'ESO o a batxillerat és el que entra a la CLE, i punto. I aquí es queden i ja està.
Sí, perquè s'enfoca no d'aquesta manera.
No els critico, els profes, perquè fan el que poden, però vull dir que al final...
Perquè no són els que fan el
que...
Exacte, és una qüestió de dir, ho has d'incloure sí o sí al currículum, i ja està. És que no
recordo
no,
els meus anys d'universitari a la central de Barcelona, que no hi havia cap més, que això no hi vam arribar-hi mai amb aquests temes.
Però segurament per un altre tema, no?
Però no sé, home, un altre, quin altre tema? Vull dir.
No, però...
Clar, perquè devia ser plena dictadura i també...
Bueno, era una cosa que no...
O estudiar la Segona República igual no era molt...
Que ja ni es plantejava. No, vull dir, sempre dèiem, al final d'aquest llibre, home, tenim un profe d'història que ja començava perquè el seu esquema d'allò eren dos volums d'història que va escriure un dia, i que l'obligació era saber-te el seu tom primer. El segon és igual.
La prehistòria de nou.
I es fa, llavors...
El paleolític.
Il·lustre doctor Palomeque. Sí, sí, però vull dir...
D'aquells profes que venien, diguem-ne, que Viriato va ser, diguem-ne, el primer heroi espanyol.
No? Hombre.
Sí, com si existís.
Léase mi primer volumen. Queden 10 minuts i no vull que acabem la tertúlia sense parlar de que ha deixat de ploure, que és una...
Sí,
bueno, és una novetat. Sí,
és una novetat, com a mínim. Jo no va dir, personalment és una bona notícia, tot i que necessitàvem aquesta pluja. Però ja està. Sí, vull dir, ja tenim els pantans com han d'estar, Avui el Punt, per exemple, aprofita l'avinentesa per explicar com hem canviat la gestió de rius i rieres. Diu que en 25 anys hem passat d'un tractament basat en neteges intensives a processos de renaturalització. Bé, en el cas, suposo que s'estan referint a Catalunya. És una d'aquelles coses que dius, ah, que resulta que és millor renaturalitzar i que això és una cosa molt moderna, però que en realitat és una d'aquelles coses que la gent de pagès i la gent de tota la vida diu que s'havia de fer així. No sé, són aquestes coses que a mi em segueixen sobtant de l'espècie humana.
Hauríem d'explicar què és renaturalitzar.
Sí, també és un concepte que em costa d'entendre, però sí que és veritat.
Bueno, entenc que és, perdó, per oposició a neteges intensives, és a dir...
Clar, però és que les neteges a vegades formen part de processos de renaturalització.
Sí.
És a dir,
jo estic pensant més en la gent que habitualment, en aquest cas, o en el cas de qualsevol cosa que tingui a veure amb la... Per exemple, quan parlem de focs i els pagesos diuen, és que, clar, cal que... l'espai natural tingui varietat de, i fins
sí,
i tot també
mosaic.
Cultius perquè sí, d'aquesta manera s'evita. I sí, això és una cosa de coneixement ancestral de la prehistòria, també, com dèiem, i que ara sembla que hem descobert els del segle XXI com si fos la... I en el cas de la renaturalització, o de que les espècies que estiguin a les lleres dels rius i rieres siguin les espècies... No va dir que Déu Nostre Senyor, que la naturalesa s'ha creat per això, no? Penso en, en els canvis o les, els arranjaments que s'han fet de la riera. Jo recordo dos o tres i al final t'explicaven, no, el que hem fet és plantar espècies autòctones i de lleres i de zones pluvials i zones de rius. I dius, ah, doncs és el que se suposava, no?, que s'havia de fer. No sé.
Sí, no, ho deia perquè fa ja dos o tres anys o més, potser, que aquí a Rubí hi ha un col·lectiu de persones mm-hmm. que són cares molt conegudes i que porten temps dient-ho, que ho diuen. Que jo reconec que el tema de renaturalitzar, penses, però que exactament què és? Treure els dos, o sigui, descanalitzar la riera o com? Perquè no ho entenc gaire bé. Però sempre estan reivindicant el mateix i no se'ls escolta ningú. I ara resulta que surt un informe d'altres categories, no?, que diu el mateix. Bueno, doncs potser que comencem a explicar. Escoltar la gent que en sap, perquè tot aquest col·lectiu està format per unes 30 persones que són mediambientalistes, que són, doncs, no sé, escoltem-los d'una vegada, perquè si no... Al final no sé on anem a parar. Igual que lo del parc del camp de golf, no té cap riera, però em refereixo que fa temps que es diu sí. Allò de ser recuperat naturalment, no sé què.
Bueno,
ningú fa res.
Té una riera que és el torrent dels Alous, que marca bueno, el límit entre Rubí
exacte,
i Sant Cugat
sí.
i que se'l va carregar el camp de golf.
Per exemple. I llavors, entenc que quan parlen això de renaturalitzar, vol dir no deixar-lo ahí abandonado a su suerte, sinó pues, treballar-ho perquè sigui, no? Torni a ser, el torrent es torni a estar integrat, el que sigui. Però vull dir que a mi em sembla que les entitats ecologistes i la gent que
sí.
dedica això fa molts anys que ho diuen, hem d'esperar que surti un informe dels alts no? càrrecs, no sé. Però bueno, aviam, si s'avança en aquest sentit.
No va dir que el col·lectiu aquest rubinenc gaire cas no se li fa.
No.
Que no parlaven tant de la renaturalització, sinó que parlaven d'espais inundables, doncs també.
I farem edificis.
També no? dic, tampoc, no, se li ha fet cas.
No, exacte.
Em referia. La bona notícia per això és que tenim aigua,
Però clar. si no vam aprendre res de la pandèmia, què dimonis aprendrem ara de la pluja? Però aquí, si tu vols agafar més o menys divertidament, hi va haver un president de la Generalitat que va plegar perquè no plovia, va ser plegar ell, ha començat a ploure, la millor era seva culpa, i llavors ara resulta que diem, bueno, prou, que no plogui més. Bueno, el tanto que està al 50% o 60% a les preses. Què passa? Que les va fer el Franco tampoc les volem plenes. Vull dir que és clar que plorem sempre. Vull dir, i ara ja començava a haver-hi més d'un i més de dos que deia, ja n'hi ha prou d'aigua, que cada dia toca el putet i el paraigua i dius, jolín, és que jo sé...
La qüestió és queixar-se, Isidre, ja ho saps.
Sí, si no és que sempre estem contents.
L'altre dia, és una anècdota, però el meu fill anàvem caminant pel carrer cap a l'escola i anava fent així amb els ulls, tancant-los, i què et passa? És que, clar, em molesta el sol. I pensava, quants dies porta aquest nen sense veure el sol? Perquè hi ha dies que no ha plogut tant. I clar, tu estàs més acostumat, però ell anava així, ens tocava de cara i pensava, clar, pobret, és que fa 20 dies que plou o que està núvol i ara surt el sol i sembla que, ostres, què ha passat aquí? També s'ha notat molt en què, ho he vist per més nens del col·le, que a l'hora d'entrar, abans entraven més ràpid a l'escola perquè, clar, plovia o s'havien mullat o el que sigui.
Ara...
I quan surten, tots diuen, home, però a les tardes no puc anar al parc perquè plou. Però ara ja no plou, ara vull anar al parc. No, ara has d'anar a l'escola. Doncs algun o altre nen, però per què? Si ara ja no plou, vull anar al parc, no cal anar a l'escola. I penses,
de vegades,
pobrets,
aquesta lògica infantil l'hauríem d'aplicar més.
Sí, sí.
El millor que he vist de tots aquests dies de pluja i d'informacions sobre l'aigua és un meme, no sé on ho vaig veure, que era sau al 50%. I era el Pep Sala.
Sí, sí, va, Carles Sabater...
Em va semblar... No, però em va semblar molt bé, perquè era sau al 50%. Vaig pensar...
No, està ben trobat.
Clar, perquè a tot arreu sortia sau, que si ja se tapava o no tapava el campanar, i em va semblar divertit.
Sí, fa molts anys que sau
està al 50%. Aquest sau sí, aquest sau sí. Però bueno, em va semblar divertit. Sembla que ara ja no ha de ploure en uns quants dies, això.
A veure.
Diuen,
tot i que a l'abril diuen que...
Que aguas mil, no?
Farà honor, diguem-ne...
No ho diguis gaire, perquè els hotelers per la Setmana Santa s'emprenyaran, si dius que plou.
Si plou.
No.
Clar, perquè la gent no farà honor i de vacances.
No, però també ha nevat i la temporada de
sí.
neu...
Sí, sí.
Clar, és que ho volem tot.
Sí, sí, s'allarga.
És impossible que la Setmana Santa es pugui anar a esquiar, que no sé com estan ara les estacions catalanes, però, per exemple, les de... la Serra de Madrid i Granada diuen que poden allargar la temporada com mai. Clar, no podem pretendre. Estar esquiant i a 100 quilòmetres que llueixi un sol espaterrant i 30 graus per poder anar a la platja. Todo no se puede tener en esta vida, dic jo, eh? No sé. Un apunt més, abans d'acabar, abans parlàvem de què estava decidint la Unió Europea, es veu que han deixat per impossible el tema del canvi d'hora, perquè diu que les negociacions són molt complexes. Fa 6 anys, em sembla, que discuteixen si hem de canviar l'hora o no hem de canviar l'hora. Diu que està encallada la proposta o la decisió per discrepàncies entre els estats. I a tot això... Si definitivament es manté el canvi d'hora, Déu queda poquíssim, no? Em sembla que...
Aquest dissabte.
Aquest cap de setmana. Sí, sí, sí.
Per tant, qui ho estava dubtant, no han decidit res a la Unió Europea.
Si no són capaços de posar-se d'acord amb això, sí. Ens els hem de creure amb algú.
Sí. Em sembla una discussió o un desacord bastant absurd. Perquè jo crec que ja ha passat tant de temps... de l'argumentació en raons econòmiques, de que el cost energètic seria menor amb el canvi... O sigui, jo crec que això fa ja molts anys que va passar a la història. És a dir, no hi ha raó per tenir, diguem-ne, més beneficis econòmics o menys despeses energètiques, i jo crec que és una obvietat que afecta a tothom, és a dir, als animals domèstics, a les criatures petites, a nosaltres en força mesura. És absurd, i jo crec que acostar-nos al que seria l'hora solar no estaria malament.
Sí. Veus com lo de les lleres, com lo dels focs, sí. Al final serà tornar
a l'essència natural, sí, totalment.
Home, com a mínim en la mesura que puguem, sí, hi ha moltes
aquí
coses que
no, no renaturalitzem.
Es veu que no.
Perquè, aquí clar... no renaturalitzem.
Tampoc. Tampoc.
Sembla que no es posen d'acord en si hem de renaturalitzar o no. Estaríem més disposats a un estiu permanent, que diu algun mitjà, aquí a Espanya, Portugal... estaríem més d'acord amb això. Veurem què passa. Jo no sé vosaltres, a mi m'afecta el canvi d'horari.
Sí, tant que afecta, home.
Jo reconec que sóc de bioritmes diurns i que aquests dies, quan em llevo i és de dia...
Em
veu més
energètic.
Totalment. Jo no dono que m'afecti. M'emprenya, però no m'afecta. Vull dir, no.
No, però, bueno, biològicament...
Sí, jo sobretot a l'hivern, quan ja es fa fosc, Vull dir, ara notes més, així, potser més energia, però noto més, molt més a l'hivern, que és una tristor absoluta. Vull dir, a mi no m'agrada gens que no hi hagi, que no hi hagi llum i de més.
Però l'hivern és quan estem més a prop
de l'horari que seria.
Sí. Dir, encara mi, hi ha una hora de diferència.
Si, dir, si no el canvien, a mi no ve del tot malament, però sí que és veritat que penses.
No, però després està la discussió de per qui optes.
Clar.
Per qui notes? Per l'estiu o per l'hivern?
Jo optaria per estiu, tot i que vaig sentir la Mònica Usart, que d'aquest tema es parla bastant sovint, i quan va explicar les hores que serien i les hores de llum que tindrien, vaig pensar, és que jo no sé si és millor continuar fent el canvi d'hora que... Perquè no me'n recordo, però va explicar alguna cosa que vaig dir, ui, això no, a mi no me convence.
No pateixis, hauríem... perquè no s'han posat d'acord sobre clar, si es posaran d'acord.
Al final, mira...
O sigui, si arriba el moment en què es posen d'acord de canviar l'horari...
Llavors ja ho debatrem.
Després, clar. No? I després hauran de debatre quin dels dos
exacte. Sí, per això.
O sigui que
de moment, com que aquest dissabte hem de canviar l'hora, sí o sí, i ja està.
Doncs això, que dissabte canviem l'hora. Moltíssimes gràcies als tres, Isidre, Vicenç, Marta, que tingueu un molt bon dia i que gaudiu
bon
d'aquesta jornada ja sense pluja. Ara, ja sabeu, arriben les notícies i després de l'actualització continuem amb la darrera hora del Rubí al dia. No marxeu.
Bon dia.
Són les 11 del matí.
Ràdio Rubí, notícies.
Bon dia. La biblioteca mestra Martí Tauler ha augmentat